Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
I 10 minuts del matí, i com podeu comprovar per la sintonia, és el moment del making of. Hem de parlar d'estrenes cinematogràfiques, de fet parlem de cinema i del que calgui, perquè Àngel Comas, que ja el tenim aquí, molt bon dia.
Hola, què tal, com esteu?
Li agrada parlar de tot.
Parlar
sí?
De tot?
Eh?
De què parlem?
No sé, del que vulguis.
Tot però
no
sé. Aquí de cinema, que ja us conec, que teniu molt perill els dos, eh?
Però podem parlar de cinema referent a alguna cosa especial.
Relacionada amb la vida.
Sí, a la vida i la política, o no. I avui s'ha parlat de futbol,
sí. Veus com acaba parlant de tot?
Home, clar, és que el cinema és vida.
El cinema és la vida. És la vida, sí.
O la vida és cinema.
No,
la vida. Aquest és un dilema, és un dilema que convindria aclarir, perquè és molt fort això,
Si et dic la vida és cinema?
La vida és cinema, sí. Jo penso que sí, perquè ens guiem molt per el que hem vist al cinema. És a dir, a vegades ens trobem, no sé, vosaltres, que moltes experiències de les que nosaltres pensem que hem viscut, no les hem viscut, sinó que ha estat alguna pel·lícula que ens ha marcat, i ens ha marcat tant que sembla que les hem viscut. No, no et passa a tu això. Tu a vegades no trobes que hi ha situacions que dius, ostres, això ja ho he
vist. Però això és un déjà vu.
Sí, és un déjà vu. I, per exemple, coneixes a gent i dius, jo he tingut una relació, diguem, amb un déjà vu, amb aquesta persona, i no, és una pel·lícula que recorda aquella relació.
Home, oi? Jo els déjà vu...
No, a mi això no em passa. No, però sí, estava pensant que el cinema sempre ha sigut un motor, en molts moments, de canvis socials, de modes... No?
Que marca, bueno, el i cinema tant.
Per exemple, marca tendència.
El feminisme sempre defensa o sempre diu que se'ns han pintat les relacions com un cuento de Disney.
Això no. Feminisme?
Sí. O sigui, és la crítica que fan que el cinema i les pel·lícules de princeses i els prínceps han fet molt mal a les relacions i a la societat.
Molt bé.
I utilitzen un referent cinematogràfic. Quin? Princeses Disney.
És una lectura. No?
Per això, que el cinema realment sempre és un motor o un referent.
Però a mi em passa que, per exemple, si tinc que analitzar o tinc que pensar en un fet històric d'anys enrere, que no tinc cap, evidentment, cap referència. Si vull parlar de l'època dels romans o per reconstruir-ho, què faig? A través dels llibres o del cinema? Llavors trobo, la meva decepció és que llavors els historiadors diuen que la reconstrucció, almenys de ciutats, de personatges, és falsa, que no és veritat. Perquè tu agafes una pel·lícula d'aquestes que ens han marcat, de romans, per dir alguna cosa, i veus que els temples aquells que diuen que el cinema ha sigut molt fidedigne, és mentira. Han posat a lo millor una columna que pertereix als
visigots. No corresponia a l'època. D'això en parlàvem ahir a l'espai de literatura, però no, ja està.
Escolteu,
fins aquí arribats.
Ara parlàveu de successos històrics, moments històrics, i una de les estrenes va sobre un succés històric.
Es quina estrena?
Una de les estrenes, Detroit, que podrem anar a veure a Cinesa i a Yelmo.
Detroit es una ciudad en guerra y se ha prohibido totalmente el acceso a un área de 150 manzanas. Paracaidistas del ejército, soldados de la Guardia Nacional, policía local y estatal siguen enfrentándose a un puñado de francotiradores.
¿Diga? Todo en orden. Aquí está todo tranquilo. Dormiré cuando acaben los disturbios. Compañeros, estoy vigilando la tienda de la otra acera. Os traigo regalitos.
Gracias.
¿Tienes azúcar?
No te pases, tío.
Es una zona de guerra. Están destruyendo la ciudad.
¡La ventana, bárbaro!
¡Hala! ¿Lo estáis viendo?
No estamos lejos del motel allí. Vámonos allí hasta que se calmen las cosas.
Ser negro es como tener una pistola apuntándote a la cara.
Es así.
Chaval, ¿qué haces en mi calle?
A mí no me apuntes.
¿O qué?
¡Al suelo, todos al suelo!
¿Quién ha disparado?
No sé.
¡Joder!
No es de verdad, es para dar la salida en las carreras.
Detroit, dirigida per Catherine Bigelow, l'única dona que ha guanyat l'Oscar a millor direcció per la seva pel·lícula En tierra hostil, també n'ha fet d'altres. Aquella que caçaven a Bin Laden, que ara no me'n recordo. Com es deia, Àngel?
Quina era la vida?
Aquella que caçaven a Bin Laden.
La noix oscura?
Efectivament, que sortia la noia pel roja aquella. Tot això, Detroit s'ambienta, com dèiem, en uns fets reals, uns disturbis racials que van sacsejar la ciutat el juliol del 1967.
Bueno, jo la pel·lícula no l'he vist i la senyora Bigelow, que haig de recordar que és la...
Ex-dona de Cameron.
David Cameron, que és el director de Titanic, no oblidem.
Sí.
Aquesta dona sap fer molt cinema.
I a més, perdó, l'incís, l'any que ella va guanyar l'Oscar, el seu exmarit competia amb Avatar.
Imagina't.
I se'l va emportar ella.
Això vol dir que Hollywood, això que diuen que les dones estan discriminades, estan discriminades, que no és veritat.
Sí, per un Òscar que ha guanyat una.
No, ja passa moltes vegades. El que passa que certament és veritat que es veu que cobren la meitat del que cobren els homes. Jo em quedo parat quan veig que moltes actrius actualment que tenen molt de ganxo no cobren tant com un home, no, entre elles, bueno, totes, la majoria de totes, i això que arrosseguen a molta gent a veure les pel·lícules, perquè
oh, i tant.
Jo vaig a veure una pel·lícula més per una dona que per un home. I si la dona va en biquini encara més.
Mira, i l'altre dia...
Ja no parlem, sí.
I l'altre dia, just que...
Ja no parlem.
No, i just que dius això, Àngel, just l'altre dia vaig veure un gràfic que deia les 5 actrius, o sigui, s'ha d'ajuntar el caché, diguéssim, no? El que se'n diu, el que paguen. El que li paguen a 5 actrius, a les 5 primeres millor pagades, per arribar al que li paguen a l'home que li paguen més.
Dret,
és a dir,
bueno, d'aquest símil
s'han d'ajuntar, o sigui, les 5 millor pagades totes juntes, quasi no arriben a el que li paguen al que li paguen més.
Aquesta mateixa situació passa també amb...
I tant, ho vaig llegir jo l'altre dia.
El que li paguen més són pocs, també, no? Tampoc són...
Bueno, però el que està millor pagat...
Sempre fixeu-vos una cosa, que estem parlant de Hollywood. És clar, què passa amb les actrius franceses i les espanyoles? Passa exactament igual? O no? Clar, és que...
Bueno, preguntem a la Penélope.
Les seves pel·lícules recauden tant?
No, però és igual, no, ja volia dir proporcionalment. És a dir, aquí es tracta de veure si un home...
O sigui, vols dir que hi ha discriminació dins de les pròpies...
Sí, hi ha discriminació.
Dins de les dones.
A Espanya, per exemple, a l'estat espanyol, hi ha una quantitat de dones que dirigeixen pel·lícules, després en parlarem d'una. I aquestes dones, jo no crec que estiguin discriminades. En el món empresarial del cinema, la majoria de productores executives són dones, aquí a Espanya, per exemple. I estem parlant sempre, perquè clar, la influència del cinema nord-americà i de totes les mitjans nord-americans sempre és influència, que pensem que Hollywood és el centre del món. Quan, evidentment ho és, però no tant com diuen. Bé, tornarem a la pel·lícula, no?
I tant.
Detroit no l'he vist, però... només per als fets que explica i amb la solvència que a mi em mereix la senyora Bigelow, que és una dona que sap explicar una història, i pel que he llegit és una pel·lícula molt interessant perquè demostra doncs, la precarietat de la vida als Estats Units. Als Estats Units la vida en certs segments, sobretot en els segments marginats, no té tant valor com la té a Europa, i això passa en molts països del món. Hi ha molts països
del
món... I de
Llatinoamèrica, també.
Sí, també. Sí, la vida humana aquí a Europa té un valor, però si tu te'n vas a altres països, no sé, a països àrabs i a certs sectors socials, no el té. I això és el que posa de manifest la senyora Bigelow, perquè aquests fets a Detroit, el 1967, ara actualment encara tindrien altres possibilitats de succeir, perquè Detroit era en aquests moments una ciutat industrial on es fabricava, el centre de la indústria de l'automòbil mundial.
Era.
Era. En aquest moment és una ciutat gairebé buida, perquè, perquè no fabriquen tants cotxes, perquè i la competència dels cotxes d'altres països, japonès, alemans, és més gran, i en aquell moment gairebé és una ciutat fantasma on hi ha tants barris marginals, o encara més que el 1967. Jo crec que sobre la pel·lícula és una reflexió històrica que val la pena veure-la, perquè la Catherine Bigelow ha posat tot el seu ofici, tota la seva capacitat de posar en tensió a l'espectador. És una pel·lícula de tensió. Allà hi ha una tensió racial, una tensió social, i ella sap fer-ho. I penso que val la pena.
Mm-hmm. Què diu la crítica, Eva?
La crítica, doncs, n'he trobat una de bona i una així de semàfor groc, que en diem. La bona diu que és una obra mestra, la pel·lícula. Tal qual, eh? Obra mestra.
Qui la diu, això?
No, un mitjà de fora, no és d'aquí.
Però és...
Estranger.
Estranger, de l'altra banda de l'Atlàntic, fill meu. I...
està bé, mama, està bé.
Escolta, i una altra crítica, aquesta de Semàfor Groc, que diu que la pel·lícula es queda curta en complexitat, com si només fos suficient en provocar i fer enfadar l'audiència.
Vaja, allò sortia que s'ha quedat a la superfície.
Allò...
Sí, però jo penso a vegades que a vegades els que cometem pel·lícules ho fem d'una manera que no tenim en compte això que acaba de dir l'Eva. Les pel·lícules han de provocar alguna cosa. Si provoquen alguna cosa... Encara que sigui fàstic, enfado... Les pel·lícules llavors tenen més valor, perquè això és molt difícil. Si tu fas una pel·lícula i no aconsegueixes provocar una reacció amb l'espectador, dirien que llavors és una pel·lícula que no t'implica.
Que no dice nada.
Per això jo el trobo positiu, això. Encara que a mi la senyora Bigelow no m'agrada sempre. A vegades és massa...
patriòtica.
Sí, sobretot això. Maricaísta bueno, i alguna aquesta que li hem anomenat La noche más oscura i sobretot En tierra hostil, que déu-n'hi-do,
Bé, va. En tot cas, tu la recomanaries en un principi.
Bueno, jo encara no l'he vista, però sí, per el que he llegit, la recomanaria. És interessant, i sobretot per conèixer una part de la història recent, el 67, fa 50 anys ara.
Mm-hmm. Fa 50, però sembla que va ser ahir.
Sí, va ser ahir, i que podria passar... Bueno, ja està passant amb altres ciutats, ja està passant. Quan hi ha una crisi industrial que la gent es queda aturada i no té recursos, passa el que passa.
La segona estrena.
La segona estrena es tracta d'una comèdia francesa que podrem anar a veure a Yelmo, i és a Libby.com, agència d'enganyos.
Me han adelantado la reunión de mañana.
¿Quiere evitar cenar con los suegros?
¿Dónde estás? ¡Te estamos esperando!
¿Ocultar una infidelidad? ¿O quiere mantener sus secretos?
¿Qué tal, bebé?
Buenas.
Relájese, nosotros nos ocupamos. Mi empresa iba bien. Había encontrado el amor. Mi vida iba viento en popa.
Tengo un amigo casado. Acaba de conocer a una mujer y quisiera llevársela de fin de semana.
¿Cómo se llama su amigo? Dígame, ¿su nombre?
Jean-Claude.
Hasta que conocí a mi suegro.
Hola, papá.
Hola, Jean-Claude.
Gerard.
Y a mi suegra.
Hola, mamá. Celebramos 30 años de casados y Gerard no estará.
¿Ah, no?
Trabajo. Flo me hace muchas preguntas. ¿Qué hago?
¡Qué mierda!
No os lo he dicho, pero soy narcoléptico.
Pararemos en un área de descanso. ¿Aguantarás?
Sin problema.
Genial. ¿Hace mucho que te pasa?
¡Lenny! ¡Me patina!
Escolta, Alibi.com, agència d'enganyos. Carme, aquí m'ajudaràs a dir el nom del director.
Philippe Lachaud.
Perfecte. I a més és un dels actors de la pel·lícula. I què ens explica? Doncs en grec, el protagonista ha fundat una companyia molt curiosa, anomenada Alibi.com, i a què es dedica? A crear coartades a la gent. Excuses, mentides.
Excuses per fer-li el salt a la dona,
Ah, sí?
O a l'home.
Sí, també.
També?
Sí, també. No, però 50-50. Les excuses són per això,
No, no, si jo no he dit res.
Ah, bueno.
Que ho estàs dient tu.
Que ho digui, que no ho digués,
He dit coartades, mentides, excuses.
Sí, però no són mentides laborals, són d'infidelitats, aquestes coses.
No ho sé, no he vist la pel·lícula.
No, però és igual, no cal que la vegis. Aquesta forma part de les que t'agraden a tu, la publicitat de les que t'agraden a tu.
De la comèdia de l'any en Francia.
La comèdia de Francia de l'any.
Más taquillera de Francia del año, del mundo mundial y de todos, ¿no?
No,
fins que arribi una altra, la setmana després, no?
Els francesos tenen dos vessants, una de pel·lícules molt interessants, d'autors, i altres que són una autèntica simplaritat.
Ara, jo t'he de dir que últimament, així, a grans trets, aquestes pel·lícules franceses que venen amb l'etiqueta de comèdia número
rècord de taquilles
a França, últimament a mi se'm queden una mica curtes.
No, però això...
No li trobo...
No, jo tampoc.
Jo crec que l'última que realment va respondre a les expectatives de comèdia francesa va ser una que vaig veure ja fa temps, que es deia Barbacoa d'Amics.
Sí, però aquesta era seriosa dins de la comèdia.
Però aquesta estava...
Era una pel·lícula molt interessant. La vaig passar dins del cinema d'autor, aquesta...
Ara he vist una altra recent, que també la trobareu en cartellera, que és Auror 50 Primaveres, que va sobre la dona en aquesta... De fet, bueno, la protagonista és una dona de 50 anys, separada, amb problemes per accedir al mercat laboral. Bueno, què passa amb aquestes edats, quan ets dona... I de fet també fa un recorregut entre les diferents edats de les dones, perquè també surten altres secundàries, no?, que reflecteixen la situació en les diferents etapes de la vida. I és una comèdia, té tocs d'humor, i ja està bé, molt recomanable també, però no és el que esperes d'una comèdia francesa,
és
no?
És que el cinema francès té aquestes dues vessants, que té el cinema, diguem, d'autor, i després té el cinema comercial, que l'únic que busca és guanyar diners. I aquesta pel·lícula és una imitació de les comèdies gamberres de Hollywood, sí, d'aquestes Desmadre en Las Vegas, estic parlant de la forma de fer-la.
Resacón en Las Vegas.
Sí, Resacón en Las Vegas, d'aquest estil que fan el que sigui per voler fer riure. I hi ha moltes franceses així, i moltes espanyoles, perquè aquí també, Déu-n'hi-do.
Sí, sí, bueno, tothom s'apunta al carro.
A tot arreu, cuecen habas.
Couen favots. Podríem fer aquesta traducció.
Doncs res, tu, res. Jo no hi ha ni idea.
I les crítiques tampoc afegeixen gaire cosa més. A Cinemania han dit que és una pel·lícula plena de gags sense sentit, i un altre mitjà, Internacional, deia que els actors semblen titelles sobreactuades.
Ja veus.
Clar, una comèdia de desmadres.
Ja veus.
Esbojarrada.
Ens queden uns minutets, I ens agradaria parlar, perquè ja que hem vist la pel·lícula
els
tres, posar en comú una pel·lícula de la qual ja n'hem parlat aquest matí a la tertúlia, i és Estiu 1993, aquesta pel·lícula que ha estat seleccionada per l'Acadèmia Espanyola per a veure si pot tenir opcions als Oscars. A tu què t'ha semblat?
Bueno, sembla que la van comentar arrel de que es va estrenar, no sé si m'equivoco.
I pel premi que li van donar a la directora, quin festival? El de Berlín? El de...
Sí, Berlín.
Quin? El de, no? Allò, direcció més prometedora.
Sembla que va ser el de Berlín, si no hi havia, si fa temps ja, no?
Ja ha plogut,
A mi, no sé, a mi la pel·lícula em va semblar una aposta molt arriscada de la directora, perquè, clar, explica les sensacions... A mi el que m'interessa d'una pel·lícula és la perspectiva des de la que s'explica, el punt de vista. I aquí l'explica des del punt de vista d'una nena petita. I clar, com s'explica la percepció de la vida d'una nena petita sense caure amb
la llunyeria, amb la tonterieta? Doncs
ella ho explica. I això em va arribar bastant, és una pel·lícula molt difícil, a mi m'agrada força, i penso que als Oscars no té res a fer.
No?
Perquè els Oscars premien un altre tipus de cinema. No, per a mi era una pel·lícula tan intimista com aquesta.
Però de vegades, quan et trobes amb una història així i explicada de la manera que està explicada, pel fet de ser tan diferent a com tu... Et trenca els esquemes? Vols dir que de tant en tant no pot sonar la flauta?
Jo no conec cap cas. Tu pensa com hem comentat moltes vegades, com es... premien les Oscars, com es vota, com es premien les Oscars.
No, sí, amb el tema dels festivals ja sabem
vosaltres
que...
Vosaltres penseu que ara aquesta pel·lícula competirà en una etapa inicial amb totes les pel·lícules seleccionades per tots els països del món. Mm. Això, i llavors l'escolliran, em sembla que no són tres ara o cinc, em sembla que són cinc. Aquí ja veurem si passa la criba. I després, una vegada passés la criba d'aquest i fos una de les cinc finalistes, aleshores es trobarà en que la majoria d'acadèmics no van a veure pel·lícules estrangeres, voten de memòria. És a dir,
de memòria, però alguna referència han de tenir. Què passa, que només
saben... La referència del títol. Aquest títol m'agrada, aquest títol no m'agrada. Els acadèmics nord-americans, i és d'aquí i és d'arreu, quan es troben en una cosa difícil, voten de memòria. Jo he dit moltes vegades que el Billy Wilder deia que ell no votava, que li donava a la seva minyona perquè votés i enviés les paperetes i votava. Jo conec acadèmics d'aquí que voten, i voten perquè el títol els agrada o no. Llavors, clar, les possibilitats són molt, molt difícils. Ara, bé, això m'és igual, la pel·lícula és una pel·lícula esplèndida i demostra que el cinema català, el cinema fet a Catalunya, és un cinema que es desmarca de tot el cinema que es fa a l'estat espanyol, com a altres coses també es desmarquem. Aquí, el cinema català doncs, es desmarca perquè fa un sistema més arriscat, estèticament innovador, sí, que parla de temes que la gent de l'estat espanyol actual no és capaç d'imaginar-se.
És veritat que estèticament estàs veient la pel·lícula, però arriba un moment que la sensació que tens, i jo t'ho dic perquè a mi em va passar, és tan natural, és tan real... les imatges que veus...
I sobretot que, perquè és la perspectiva de la nena.
Sí, que et dona més la sensació d'estar veient allò com una mena de documental. Té com una estètica, sí, més documental, sí, sí, que no pas de pel·lícula.
Sí, això ens trasllada el que dèiem al principi de tot, de si el cinema és vida o la vida és cinema. En aquest cas, el cinema és vida. I és un cinema, aquest és el cinema que no dic que tot el cinema ha deixat de ser així, però el sistema que s'ha de valorar més. I penso que l'Eva no diu la seva opinió.
Digues.
A mi em va agradar la pel·lícula, això sí, no la recomanaria a persones que li agraden l'acció, que les coses, no, allò, lleuger, picat...
És, el ritme
també,
és un ritme,
és
molt
lent,
pausat.
I jo, sí, fins i tot i que la valoració global la faig molt positiva... Sí que peca de lentitud a vegades. Ja està.
Però bueno, jo... Potser té raó,
la valoració,
una miqueta. Una
la valoració
és
global...
És lògic pel tema, no? Mm. Perquè
la percepció del temps per un nen és així. És així.
Clar.
És lent. I si no recorda tu la teva
no
etapa
no
de...
Temps,
les teves
no
vacances d'estiu.
Sí que tenies l'edat, sí, de la protagonista.
No, depèn. Oi? A vegades es passa ràpid, a vegades es passa lent... El que sí, trobo que la pel·lícula, com tu dius, és un cercle que es tanca. No ho direm, però al principi hi ha una frase que li diu un amiguet a la nena i la pel·lícula acaba d'una manera que es fa...
No sé què és spoiler, eh?
No.
Que et surt la pel·lícula, el seu spoiler.
La pel·lícula... No li ha agradat el final, per això,
no,
a ella.
No, jo penso no, que a l'Eva sí. No li agrada.
No, sí. No vaig dir això. A mi al final em sembla maco. A mi, però em va deixar amb mal cos. Amb mal cos. Però no em sembla un final dolent, però em va agafar tristor, també.
Però no penseu que anireu a veure una pel·lícula per estar plorant de
no,
principi
no, no,
a fi,
no, no,
eh?
No,
que no,
home,
és, que no,
no,
que no, que no és això.
És una pel·lícula feta amb molta sensibilitat i, sobretot, posant-se en el lloc de la nena, que és això la difícil. Jo seria incapaç de posar-me en el lloc de la nena. Evidentment, fa molts anys que no tinc la seva edat, però això és difícil, eh? Bé, jo penso que la pel·lícula és esplèndida i demostra això, eh? Els valors de la directora i d'aquest tipus de cinema català arriscat, que tenim una pila de mostres.
Doncs la Carla Simón, que és la directora...
La directora.
Que té 31 anys, si no m'equivoco, oi?
No ho sé, ara no ho sé, tampoc, és una noia jove.
Recordem abans de marxar que com que hem tornat a la rutina, a la normalitat, i quan parlem de cinema, la normalitat al llarg de la setmana es diu cicles de cinema d'autor, que ja ha començat, no?
Sí, ha començat el cinema,
després de les vacances.
El cinema d'autor, i el dilluns que ve doncs ja començarà tots aquests cicles que fem el dilluns. Ara no recordo quin si és el clàssic, pel·lícules que complementen el cinema d'autor.
Molt bé, doncs els seguidors del cinema ja sabeu que teniu aquesta oferta, els Cinesa, Sant Cugat, i que cada dia...
I a Yelmo.
No.
Ah, perdó,
el cinema d'autor
estàvem
no.
Parlant del cinema,
cinema d'autor només a Cinesa.
Parlava,
les pel·lícules que avui, les pel·lícules que avui us hem comentat, les estrenes són a Cinesa i a Yelmo, no? Les dues?
Això
Eva?
Sí, ara sí.
Molt
ara
bé.
Ho hem dit bé.
Doncs Àngel, t'espero la setmana que ve, sí, no?
Sí, espero presentar.
Però hi seràs, no?
Hi seré,
anirem a fer altres companyia.
Sí, i tant, que sí, seurem els dos.
Ah, molt bé. Que vagi bé el cap de setmana. I vigila, agafa el paraigües ara quan sortis.
Ja, molt bé.
Vinga, bon
adeu.
Dia.
Adéu, Àngel.